Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Seguim parlant de l'amnistia que porta cua a tot plegat i el culebrot sembla acabar per llarg. Ho sabíem a l'inici d'aquesta setmana. El Suprem, aca, Marchena and Llarena Company, no acceptava la llei d'amnistia per als delictes de malversació perquè consideren que hi ha hagut un enriquiment personal i afecta els interessos de la Unió Europea. Tot i això, per la seva part, la llei no serà de nou modificada en cap cas. Així ho assegurava almenys ahir la mateixa ministra Pilar Alegría. Tot i que no han estat exemptes les crítiques del govern cap al Suprem, demanant-li que apliqui la llei, que és prou clara, en comptes de reinterpretar-la. Res de nou sota el sol o sota la pluja. Dit d'una altra manera, ara el govern espanyol deixa en mans del Tribunal Constitucional la decisió sobre tota aquesta qüestió, si els investigats, això sí, recorren la causa. Tot plegat el mateix dia que l'amnistia comença a funcionar també per altres encausats, com els 46 policies nacionals investigats per les càrregues de l'1 d'octubre, fet que ha molestat entitats com Irídia, Òmnium Cultural i Assemblea Nacional. Però si ens quedem més en la qüestió política que en la judicial, encara queda una pregunta per fer-nos. Afectarà tot plegat a les negociacions d'investidura a casa nostra? Si el PSOE no fa prou per al compliment de la norma, serà possible que algun partit independentista li cedeixi els seus vots a Salvador Illa? Quin escull segueix veient Puigdemont per voler seguir presentar-se com a candidat? Som més a prop que mai d'una repetició electoral i, si això és així, podran retornar els exiliats sense risc de ser detinguts? Aquestes són només algunes de les preguntes que ja no pot respondre tan sols la política, sinó una plana judicial que també ha decidit intervenir-hi des de fa uns quants anys i de forma directa. Són les 8 i gairebé 2 minuts repassem els principals titulars d'aquest dimecres 3 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Júlia Julué, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
El govern espanyol defensa l'amnistia i la seva constitucionalitat.
Sí, l'executiu de Pedro Sánchez descarta una reforma de la llei i deixa la seva aplicació al Tribunal Constitucional i també critica les interpretacions que està fent el Suprem per negar-se a aplicar la mesura de gràcia. Mentrestant, entitats catalanes preparen recursos contra l'amnistia de 46 dels policies nacionals per les càrregues de l'1 d'octubre.
D'altra banda, el director de comunicació d'Esquerra Republicana, Tolo Moya, diu a Ràdio Estel que ell no va ser l'ideòleg dels cartells difamatoris contra els germans Maragall.
Assegura aquesta emissora que té proves que demostren que al partit hi havia una estructura paral·lela, tal com apuntava també el diari Ara. Ho ha dit després que el principal afectat, Ernest Maragall, l'hagi assenyalat com a responsable d'aquests fets.
I 7 menors de Vilanova i la Geltrú estan ferits aquest dimarts a la tarda, 3 d'ells hospitalitzats després que l'autobús en què viatjaven s'hagi caigut per un barranc a Benasc, a l'Aragó.
Tots ells són integrants de la banda musical Zibras. Els afectats estan fora de perill. A l'autobús hi viatjaven una vintena de persones.
I atenció, perquè cau una xarxa internacional que va estafar de manera telefònica 2,5 milions d'euros a més d'una vintena de vuitantena, volem dir, de persones grans.
L'organització criminal operava des de Portugal. La majoria de víctimes eren de Catalunya. Els estafadors es feien passar per banquers i en alguns casos van fer servir la violència per aconseguir el botí.
En plena esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Aquesta nit han quedat definits tots els emparellaments de quarts de final de l'Eurocopa.
Països Baixos i Turquia completen el quadre de quarts. Les dues seleccions han passat ronda després de guanyar els vuitens. Els neerlandesos han superat 0-3 a Romania i els turcs han guanyat 1-2 a Àustria.
I la selecció espanyola ha pallissat el combinat del Líban 104-59 en el primer partit del preolímpic.
Avui jugaran el segon partit d'aquesta primera fase contra Angola. Els dos millors classificats del grup es veuran les cares a semifinals amb els dos millors del grup B, que integren Bahames, Finlàndia i Polònia.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé analitzarem un intent de robatori d'una furgoneta a Tossa de Mar. Després parlarem del nou medicament que ha sortit a les farmàcies per aprimar-se per 270 euros al mes. I acabarem la Carabé escoltant a Maria Arnal, que acaba de rebre la menció honorífica als Premis Starts.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, vaja, aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Hem començat la jornada d'avui amb precipitacions que han afectat sobretot la comarca del Maresme i també al sud de la Costa Brava. S'han recollit fins fa poca estona 21 litres d'aigua per metre quadrat a Canet de Mar, 7 a Malgrat o, per exemple, 4 a Mataró. Unes precipitacions que comencen ja a desaparèixer i, per tant, aquest matí haurem de parlar de nuvolositat variable, especialment a la costa de Barcelona i també comarques de Girona, amb tramuntana al nord de la Costa Brava. A la resta de Catalunya, un ambient cada vegada més assolellat. També aquest matí, a primeres hores, algunes boires a les comarques de Barcelona i de Girona. A poc anirà sortint el sol i ens espera una tarda més assolellada, tot i que aquesta tarda a les comarques de l'interior de Girona, cap a la zona del Ripollès, la Garrotxa, podria arribar a caure alguna gota. Fenòmens puntuals aïllats. Les temperatures avui es mantenen estables a la costa i pugen una mica més a les comarques de l'interior, on puntualment se sobrepassaran els 30 graus. A la resta, entre els 25 i els 28, 29, a molt estirat 30 graus, però no seran unes temperatures molt extenses, estret del Pla de Lleida, on aquí sí que poden sobrepassar aquests 30 graus. Demà, ambient assolellat, al matí alguns núvols al nord de Barcelona, sud de Girona, i a la tarda nuvolositat variable a les comarques del Pirineu, possibilitat d'alguna gota i temperatures demà una mica més altes arreu del país. Les màximes, les mínimes es mantindran i fins i tot farà una mica de fresca a primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem, per tant, cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions a la sortida de Barcelona per la Trinitat per un accident a la C-58 que talla un carril i provoca 4 quilòmetres d'embús fins a Montcada amb afectació a la ronda litoral. A la mateixa via també hi destaca un accident a Sant Quirze que provoca retencions des de Terrassa en direcció a Barcelona, i a Cervera, Lleida, la sortida 524 queda tallada de l'A2 per un incendi d'un vehicle i a lentitud en aquest tram en direcció est. A banda d'aquestes incidències, les retencions es concentren a punts habituals del Baix Llobregat, també a la P7 a Barberà, en els dos sentits de la via, i a les rondes hi ha retenció a la ronda de dalt des de Nou Barris fins a Vall d'Hebron, també en direcció a Besòs des de Sarrià, i a la ronda litoral, a banda d'aquesta incidència, també hi ha embús fins la Ciutadella. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanauja, hola, hola.
Bon dia.
Què tal?
Bé, una mica de son, eh? No ens enganyem. Dimecres, una miqueta de son, no? Jo parlo per mi, eh? No vull erigir-me en portaveu de ningú. Igual esteu tots superdesperts aquí.
Expertíssim.
Perfecte.
I contentíssim. A qui li donem el bon dia?
Mira, va. Doncs bon dia, amics de Grècia.
Gogó Carretero.
Sabia que faria feliç a Carretero i no tenia molt clar per què, però que li encantaria aquesta recuperar de Mis Rusos, que per cert, sí, sí, en aquesta versió del triqui, 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 mon amour, les mañanas són de terciopelo, no va amb túnica, va vestit normal, com a dada, d'això.
Normal, eh?
M'agradaven més les, a mi m'agraden més les túniques, però bueno, de Mis Rusos, no en general. Escolteu, parlem de Grècia. Mentre a Espanya el govern negocia amb la patronal una reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, això ho tenim a tocar també, no? Està a tocar tot això. A Grècia ha entrat en vigor la llei que deixa via lliure les empreses per imposar una setmana laboral de 6 dies. Setmana laboral de 6 dies. Des d'aquest dilluns ja és vigent la reforma aprovada pel Parlament grec al setembre, que permet que certes companyies privades i sota algunes condicions puguin imposar el 6è dia laboral i 48 hores de feina setmanals als seus treballadors. És a dir,
ideal.
Ideal, ideal. És una grandíssima notícia per als grecs. La nova llei, a més, permet arribar a treballar fins a 13 hores diàries perquè autoritza... 13 hores diàries. Uh-huh. Jo quan llegi la notícia dic, calla, que no estiguem una mica a Grècia, aquí ja també. Bueno, perquè autoritza els treballadors a tenir una segona feina d'un màxim de 5 hores diàries que complementi l'activitat principal de 8 hores. Es tracta d'una mesura, en principi, diuen, és excepcional, que es podria convertir en comuna a la llarga, és aquesta ampliació de la jornada laboral, s'admeten algunes condicions. En realitat, se suposa que és una mesura de suport al poble, de dir, vale, no arribeu amb un sou, doncs busqueu-vos una segona feina i treballeu sense parar,
no?
Per pagar factures. I, en fi, aquestes són les idees que han tingut els grecs. Com ho veus, Joan?
No ho veig.
No ho veig, eh? D'entrada no ho veus clar. Bueno, però imagino que hi haurà gent que haurà respirat aliviada, no sé. Bon dia, Grècia. Jo els hi dono el bon dia, ja està.
Per si de cas.
Sí.
Vitamines, a qui li donem avui?
Canviem molt de tema. A Santiago Segura, perquè torna... Torrente.
Somos diferentes. lo dice Torrente,
que es un servidor que a la Mata Hari les hace un a foto, le vende un a moto, le vende un a
foto. Sí, et fa mandra?
Molta.
Doncs mira, jo he bussejat una mica aquest matí per certs moments de les pel·lícules de Torrente i què vols que et digui? A mi m'ha fet gràcia. El que he tornat a escoltar, eh? Jo crec que una pel·lícula sencera de Torrente no he vist, Del tirón crec que no he vist cap. I sí que és cert que hi ha un moment, crec que és en la tercera o la quarta, perquè porta cinc, aquesta serà la sisena, val? La que farà, en què surt Marcos Munstock, que és el gran luthier, que fa com de mafios i tal, i aquell moment per mi és espectacular. Total, que amics, el cineasta i actor Santiago Segura ha anunciat allò que molts estaven esperant, Joan Trias, no? Ja es veu.
No.
Està escrivint la nova entrega de la seva famosa sèrie Torrente, i espera poder-la rodar l'any que ve. Es tractaria de la sisena pel·lícula protagonitzada pel seu personatge de policia, José Luis Torrente, que portaria per títol Torrente Presidente. La premissa, no? La premissa pot ser divertida. Si Torrente és president del govern, no sé. Segons tot ho va anunciar Santiago Segura fa pocs dies. Es tractaria així de la tornada d'aquesta saga, una de les més taquilleres, això sí, no li podem negar, del cinema espanyol. El cineasta ha revelat que porta 2 anys i mig escrivint el guió d'aquesta sisena cinta, d'aquesta sèrie que va arrencar el 1998 ja, i amb què va aconseguir més de 3 milions d'espectadors, a més de convertir-se en un fenomen popular, no? Ja Torrente forma part d'una mica de l'imaginari. Per tant, vitamines per ell, per portar endavant aquesta sisena entrega i per tota la gent anti-Torrente que existeix, evidentment.
Home,
hi ha moltíssima. El amiguete.
Ai. A qui no li arrencarà el cotxe?
Doncs mira, cal tornar a les carreteres, cal tornar a mirar a les carreteres, als conductors i als idiotes. En modelo mode, amb aquestes notícies, perquè pràcticament cada dia tenim notícies estranyes de persones que fan coses estranyes al volant, temeràries, i en aquest cas parlem del conductor d'un... Coi, s'entrava la llengua. Del conductor d'un autobús regular que feia el trajecte entre Barcelona i Andorra i que, atenció, ha estat detingut per haver donat positiu en alcohol i drogues després de tenir un aparatós accident a Prats de Rei, a l'Anoia. Dius, casualitat? No lo creo, perquè clar, si vas drogat i begut. Els Mossos d'Esquadra van rebre aquest dilluns cap a les 10 del matí l'avís i quan van arribar al lloc dels fets va trobar un autobús, un autocar que havia sortit de la via i que posteriorment havia tingut un impacte al parabrisa. El vehicle duia 9 passatgers, 4 dels quals van resultar ferits de caràcter lleu, afortunadament, per contusions, i els altres 5 persones i el conductor van resultar il·lesos, tot i que el conductor, evidentment, ha estat denunciat. Per tant, si us plau, que portem tota la temporada igual, si bebes no conduzcas, o sigui, si has de conduir,
no facis
l'indi. Però bueno, jo què sé, són temes d'addiccions, vés a saber si és molt complex tot el tema aquest, jo què sé. En fi, que no siguis idiota com a mínim. Joan, no t'ho dic a tu, eh?
Ah, no ho dic.
Bueno, tu també t'ho podries, no siguis idiota, Joan, que això és un consell que es pot donar a tothom, en general a la vida, no? Hi ha gent que li fa més falta que altra. Jo és que, clar, tot i que estiguem ja al filo de les vacances, continuo donant-li voltes, a com millorar l'informatiu. No trobaries adient i oportuna una salutació a les 8 del matí d'aquest calatge?
Aquí llega Torrente, el alma de la fiesta.
Vamos, Churri, andando.
La caravana, l'informatiu.
Un minut i arribarem a 8:15 del matí. Avui comencem aquest informatiu explicant-vos que ja és en marxa aquesta hora un operatiu policial contra una organització dedicada al tràfic de cocaïna. L'epicentre és a la capital catalana, però també hi ha efectius desplegats a altres punts del territori. Júlia.
Sí, s'estan fent entrades i escorcolls a Vacarisses, al Vallès Occidental i a Riells i Viabrea, a la comarca de la Selva. L'operatiu hi participen més de 250 efectius dels Mossos i l'Agència Tributària.
I tot i al curs dels esdeveniments dels darrers dies, el govern espanyol no impulsarà una reforma de la llei d'amnistia ni legislarà per modificar els articles que el Tribunal Suprem ha utilitzat per no aplicar-la als casos de malversació i mantenir les inhabilitacions i ordres de detenció als líders del procés. En parla la portaveu del govern, Pilar Alegría.
Yo soy clara, pero lo que es absolutamente claro y meridiano es el texto de la ley de amnistía. Y la voluntad del legislador también, tan clara como las letras y el texto de la propia ley. Y evidentemente, les vuelvo a decir algo que ustedes ya conocen, con la ley de amnistía, como cualquier otra ley, ahora les corresponde, por supuesto, la aplicación a los jueces y a las juezas de nuestro país.
I des de la Moncloa apunten que aquesta possibilitat no està sobre la taula i recorden que amb l'impuls i l'aprovació de la llei al Congrés dels Diputats, tant l'executiu espanyol com el PSOE han fet la seva tasca i han complert també el seu compromís. La qüestió es dirimirà finalment al Tribunal Constitucional.
Mentrestant, la portaveu del govern català, Patrícia Plaja, ha acusat el Tribunal Suprem de retorçar la llei d'amnistia per evitar aplicar-la als dirigents independentistes condemnats o perseguits pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
En roda de premsa aquest dimarts, Patrícia Plaja ha estat molt crítica amb els magistrats d'aquest tribunal.
Se sabia que alguns jutges intentarien obstaculitzar i boicotejar l'amnistia, però per molt que no sorprengui, no deixa de ser preocupant i vergonyós que des d'alguns sectors de la judicatura, de la més alta judicatura, es neguin a aplicar una llei aprovada pel Congrés dels Diputats o aplicar-la a la seva manera. Volen jugar amb les cartes marcades, deixar clar que no s'arronsaran i que faran tot el que estigui a les seves mans perquè la llei d'amnistia no s'apliqui.
La portaveu del govern ha defensat que l'amnistia s'acabarà aplicant per molt que intentin torpedinar-la.
I aquest mateix dimarts hem sabut que el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha amnistiat 46 policies nacionals investigats per les càrregues contra votants de l'1 d'octubre.
El jutge ha pres la decisió després que la Fiscalia defensés que els fets investigats en aquesta causa per delictes contra la integritat física, delictes lleus de lesions i delictes lleus de maltractament estarien emparats per aquesta llei. El jutge arxiva la causa aplicant la mesura de gràcia perquè les agressions diu que quedarien emparades per la norma que recull les accions policíaques que no constitueixen tortura o tractes degradants que no hagin superat un llindar mínim de gravetat. L'escrit del jutge també incideix en el fet que els delictes de lesions que podrien arribar a ser castigats amb penes de fins a 5 anys de presó són amnistiables, segons aquesta llei.
Tot plegat el mateix dia que les defenses han començat a demanar l'amnistia per als 27 policies nacionals investigats per les càrregues de l'1 d'octubre a Girona.
Després que el jutjat donés 10 dies a les parts i a la fiscalia per posicionar-se sobre l'aplicació de la llei, ja s'ha rebut la primera petició, la signa la defensa d'un dels policies que demana aplicar l'amnistia tant al seu client com a la resta d'investigats, un escrit que recull que les càrregues policials per impedir el referèndum queden emparades per la llei i que els delictes que poguessin haver comès els policies es van fer en defensa de la legalitat i l'ordre constitucional.
I davant de tot això, els advocats d'Irídia defensen que els maltractaments i la tortura queden fora de la llei d'amnistia. De fet, els experts d'aquest grup en defensa dels drets humans recorden que el dret internacional deixa fora de qualsevol amnistia l'actuació desproporcionada de la policia. Per això asseguren que l'Audiència de Barcelona tombarà l'amnistia als 46 policies per les càrregues de l'1 d'octubre.
Els advocats d'Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC defensen que aquest tipus d'actuacions mai es poden acollir a una llei d'amnistia, ja que el propi text aprovat al Congrés dels Diputats deixa fora les actuacions que siguin desproporcionades. Ho explica Ton Mansilla, un dels advocats que porta la causa en una entrevista a l'Estel Migdia de Ràdio Estel.
La llei el que diu és que només són amnistiables aquelles actuacions policials que anessin dirigides a impedir delictes o infraccions administratives, que no és el cas. L'Audiència Provincial ja s'ha pronunciat anteriorment en aquest sentit, dient que la ciutadania que estava en els col·legis electorals no estava cometent cap delicte ni cap infracció administrativa. Per tant, les actuacions policials de l'1 d'octubre quedarien fora.
Per això els advocats confien que els magistrats de l'Audiència de Barcelona atenguin el recurs que han presentat i jutgin els policies investigats per les càrregues durant el referèndum de l'1 d'octubre.
I encara sobre l'amnistia, l'expresident Carles Puigdemont, el cap de la seva oficina Josep Lluís Alà i l'advocat Gonzalo Boye han presentat una querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pels delictes de prevaricació i malversació contra el jutge Joaquín Aguirre.
Aguirre és el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona i dilluns van aparèixer uns àudios on se'l sent dir, orgullós, que el gener passat va maniobrar perquè no poguessin aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont. El líder de Junts, l'advocat Gonzalo Boye, i el cap de l'oficina Josep Lluís Alà demanen apartar-lo del cas Volhov Kharkov de manera cautelar. Aquesta investigació busca una possible participació russa en el procés. Les defenses dels dirigents de Junts creuen que el magistrat instrumentalitza la creació de peces separades amb una finalitat il·legítima, il·lícita, que no és altra que burlar el compliment de les resolucions dictades pels seus superiors jeràrquics. I de la seva banda, l'expresident Artur Mas ja ha recorregut davant de l'Audiència de Barcelona la seva imputació, també pel cas Volkhov. Mas argumenta que la investigació no està basada en cap indici delictiu més enllà de valoracions polítiques i teories de la conspiració.
I més qüestions polítiques sobre la taula, perquè el director de comunicació d'Esquerra, Tolomoya, diu que ell no va ser l'ideòleg dels cartells difamatoris contra els germans Maragall i assegura que té proves que demostren que al partit hi havia una estructura paral·lela. Ho ha dit després que el principal afectat, Ernest Maragall, l'hagi assenyalat com a responsable dels fets. Ens ho explica tot plegat la nostra companya i cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Moya afirma a Ràdio Estel que a Esquerra hi havia una estructura paral·lela que es dedicava al joc grup polític, tal com també sosté el diari Ara, que diu que tant l'actual viceconseller de comunicació del govern, Sergi Sabrià, com l'exvicesecretari general de comunicació d'Esquerra, Marc Colomer, hi estaven implicats. Moya, que no es desvincula dels cartells, matisa, això sí, que ell no va ser qui va tenir la idea i diu que té proves que demostren qui va muntar aquesta estructura B, que també se la vincula amb els mariachis que van enviar-se a la seu de Junts i amb el cartell de Collboni i Trias fent-se un petó. Davant de tot això, el govern tanca files amb Sabrià i diu que no hi té res a veure.
El govern no té res a veure amb aquest tema. Per tant, la posició del govern sobre aquests fets és tan clara avui com ho ha sigut sempre, i ho he dit, deplorem absolutament aquest tipus d'actes. Vinguin d'on vinguin, vinguin del partit que vinguin, perquè el que fan és ajudar poc a la classe política, degraden el sistema democràtic.
Sabrià només ha parlat al diari Ara per negar la seva implicació en aquesta estructura paral·lela i per negar també que ell fos la ment pensant dels cartells de l'Alzheimer.
Gràcies, Judit. I quan tots són encara incògnites sobre la nova formació del govern català, el CIS ha publicat un estudi postelectoral sobre els comicis catalans fet amb 4.000 entrevistes. La campanya electoral del 12M va servir perquè un de cada quatre votants decidís la papereta que finalment va dipositar l'urna, fins i tot durant el dia de reflexió.
Aquest estudi també posa de manifest que un 4,5% dels votants es penedeix de l'opció que va escollir i ara, de fet, canviaré de partit. I un 8,3% dels abstencionistes ara asseguren que anirien a votar. L'estudi també recull que un 21% dels votants va dubtar entre dos partits.
I encara us expliquem que 7 menors de Vilanova i la Geltrú estan ferits aquest dimarts a la tarda, 3 d'ells hospitalitzats després que l'autobús en què viatjaven s'hagi caigut per un barranc a Benasc, a l'Aragó. La resta del grup ha tornat a casa.
Tots ells són integrants de la banda musical Zibras. El responsable de la banda, Josep Contreras, que també viatjava en aquest autobús, ha confirmat que els afectats estan fora de perill. Segons el que ha relatat, a l'autobús hi viatjaven una vintena de persones i el conductor, el vehicle, era un autobús llançadora que puja excursionistes al refugi d'Àngel Orús i, per causes que s'investiguen, ha bolcat i s'ha precipitat marge avall.
I paral·lelament, 5 persones més han resultat ferides en el xoc d'un autocar contra la façana d'un hotel de Molins de Rei.
El vehicle accidentat formava part del servei alternatiu de Renfe per cobrir el tram en obres entre Molins de Rei i Castellbisbal. A causa de la topada resultava malmesa també una canonada del gas i es produïa una fuita que obligava a activar els bombers. El SEM destinava 6 ambulàncies a la zona, mentre que els bombers hi enviaven 4 dotacions.
I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 55 anys per un delicte contra la seguretat viària per conduir un autocar sota els efectes de l'alcohol i les drogues a Prats de Rei.
L'avís es va rebre pels vols de les 10 d'aquest dilluns quan es va tenir coneixement d'un autocar que havia sortit de la via al punt quilomètric 42 de la C-1412. Al vehicle hi anaven 9 ocupants, dels quals 5 passatgers van patir ferides lleus i la resta van resultar il·lesos, entre ells també el conductor. L'home va donar positiu en el test de drogues i també va donar una taxa d'alcoholèmia de 0,43. Per tot plegat, va ser denunciat penalment i detingut.
I també els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal que estafava persones grans des de Portugal. La majoria de víctimes eren a Catalunya. Els estafadors els trucaven dient-los que eren d'un banc i que alguns volien robar. Amb aquest mètode van robar uns 2,5 milions d'euros.
A principis del 2023, els investigadors van detectar un augment dels delictes comesos amb un mateix patró, és a dir, persones d'edat avançada que rebien una trucada d'un suposat treballador del Departament de Seguretat d'un banc en què els alertava que un grup criminal els estava observant per robar-los diners. Les trucades, que atemorien, com és lògic, els ancians, es repetien durant uns quants dies i llavors passaven a l'acció altres membres del grup criminal. Ho explica José Ángel Merino. Ell és cap de l'àrea central dels delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra.
Després comptaven amb gent de l'organització que es trobava aquí a Catalunya i també a Andalusia, que eren les que feien les visites al domicili i es feien passar per operadors de banca o policies.
Els estafadors accedien a casa de les víctimes, on s'apropiaven de les targetes bancàries, pins de seguretat i fins i tot joies, diners en efectiu i dispositius electrònics. Un botí que obtenien després d'intimidar els ancians i en alguna ocasió també fent servir la violència.
25 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Vinga, també us expliquem a aquesta hora que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de més de 40.000 llocs de feina a l'administració pública estatal, la xifra més gran dels darrers 12 anys.
Són declaracions del ministre per la Transformació Digital i la Funció Pública, José Luis Escrivá, després de la reunió de l'executiu.
Superamos por primera vez, récord, los 40.000 puestos nuevos en plantilla y con esto lo que hacemos es consolidar una situación en la cual yo creo que el gráfico que se está proyectando es particularmente evocador en ese sentido. Triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017.
D'aquesta oferta d'ocupació, 31.000 llocs de feina seran a l'administració central i la resta seran dels cossos i forces de seguretat, és a dir, Guàrdia Civil, Policia i Forces Armades. A més, l'oferta té com un dels seus objectius la inclusió de persones amb discapacitat, de manera que reserva un 10% de les places a persones d'aquest col·lectiu. També es pretén reforçar l'administració de justícia amb 2.500 places del torn lliure.
I la temporada alta al sector del turisme provoca un nou rècord en el mercat del treball a Catalunya. L'ocupació torna a superar els màxims històrics amb 3,83 milions de treballadors al juny i l'atur baixa en 5.800 persones.
Durant el mes passat a Catalunya les llistes de l'atur s'han reduït. El nombre de catalans que busquen feina i no en troben frega les 325.000 persones. Unes dades que valora positivament Enric Vinaixa, secretari general de Treball del Govern.
Ser líder en xifres absolutes de creació d'ocupació respecte al mes anterior ens fa reafirmar d'aquesta robustesa que té el teixit productiu català en el marc del món del treball a Catalunya.
I en plena campanya turística, ni l'augment d'afiliacions ni tampoc aquesta reducció de l'atur és tan intensa com en anys anteriors. La pèrdua d'intensitat ve donada, entre d'altres coses, perquè moltes de les contractacions del sector turístic es van mantenir durant el mes de maig i que, a part d'aquests, són treballadors fixos, discontinus, i que, per tant, no estan als registres de l'atur. Per tant, tot i tornar a la feina, no compten com a reducció de la xifra total d'aturats.
I a tot plegat, aquestes xifres al conjunt de l'Estat també són bones. L'ocupació a Espanya torna a créixer al juny i acosta a Espanya als 21,4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
La desocupació cau fins als 2 milions i mig, la xifra més baixa per aquest mes en 16 anys. Així ho valora la portaveu del govern, Pilar Alegría.
Estos datos afianzan la buena dirección en la que avanza nuestro país con un mercado laboral que gana además en calidad y también en estabilidad. En el último año, el 55% del empleo creado es femenino y, además, el aumento de la ocupación de los jóvenes supera notablemente el conjunto de todos los trabajadores y trabajadoras.
I és que l'executiu espanyol ha aprovat un pla per fomentar llocs de treball dignes a tot el país.
Sí, com sigui, aquest pla està dotat amb més de 6 milions d'euros i obligarà les comunitats autònomes a donar feina a 2 milions i mig de persones que ara mateix estan a l'atur.
És la primera vegada que el govern espanyol exigirà una cosa així a les comunitats autònomes, tot plegat amb l'objectiu d'assolir un increment de l'ocupació d'un 10%. Yolanda Díaz és vicepresidenta i ministra de Treball i en dona més detalls.
Que esa política de control ex post y de compromiso con las comunidades autónomas funciona. De tal manera que tienen unos objetivos que tienen que cumplir y, además, ese objetivo se tiene que visualizar transparentemente, trimestralmente, para que todo el sistema público de empleo, ustedes, puedan conocer cómo van avanzando en los objetivos que nos hemos fijado.
Díaz també ha explicat que aquest pla ve acompanyat d'una transferència de 711 milions d'euros a les comunitats autònomes per les polítiques actives d'ocupació. També inclou un compromís per treure de l'atur els treballadors més grans de 52 anys i els més grans de 45. El compromís passa per establir el termini de 3 mesos. Les administracions públiques han de tenir un perfil de cada una d'aquestes persones i en un plaç de 6 mesos hi ha d'haver un tutor que faci seguiment del procés formatiu i d'ocupabilitat a cadascun d'ells.
I sobre la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, el sindicat UGT considera decebedora la trobada amb el govern espanyol i les patronals per avançar en el diàleg social i aconseguir així millores per als treballadors.
En una entrevista en aquest programa, la secretària confederal del sindicat, Patricia Ruiz, recorda que el temps s'esgota i lamenta que la COE i CEPIME no presenti les seves propostes.
Bastante decepcionante porque durante todos estos 6 meses lo que nosotros hemos intentado saber es cuáles son las necesidades o las dificultades que la patronal pues dice que va a tener. Ayer en esta última reunión que mantuvimos no fue capaz que nos entregaran ninguna propuesta por escrito, pudiéramos entrar a valorar y a debatir si son asumibles o no. Pues es una pena porque, bueno, pues porque el tiempo se acaba, la verdad.
Ruiz confia que les organitzacions empresarials assisteixin a la reunió prevista per dilluns vinent. Ara bé, insisteix que, si no hi ha entesa, aquest acord es tancarà amb Comissions Obreres i el govern espanyol.
D'altra banda, el secretari general de Pimec, Josep Ginasta, ha reclamat una mirada integral i de 360 graus per tal que puguin arribar a consensos perquè s'equilibrin els interessos dels treballadors entre voler conciliar la seva vida personal i professional i al mateix temps conservar la competitivitat de les empreses.
I la mirada de 360 graus és la que pot permetre trobar sortides, no? Pensem que seria un error afrontar només la jornada, la revisió de la jornada laboral parlant només de jornada laboral i reduint el temps de treball i prou, i pensem que seria molt més òptim tenir una visió integral del que pensa la ciutadania, què pensen els treballadors, però què pensa també el 99,8% de les empreses que són micro, petites i mitjanes empreses.
El dirigent de la patronal ha dit que aquesta mirada integral permetria trobar sortides i ha plantejat com un error debatre la reducció de la jornada laboral només en termes de treballar menys hores.
I la Fiscalia ha denunciat el president de Glovo per seguir obligant els riders a fer-se autònoms per treballar per la plataforma tecnològica de repartiment a domicili.
Sí, en un escrit, el Ministeri Públic recorda les diferents sentències que han fallat contra aquesta companyia per considerar que aquest tipus de relació laboral és fraudulenta, principalment la sentència del Tribunal Suprem que obligava la firma a contractar els treballadors. A la denúncia, la Fiscalia lamenta que, malgrat els diversos requeriments, l'empresa continua mantenint una relació laboral que constitueix un delicte contra el dret dels treballadors. A l'escrit, la Fiscalia considera inqüestionable que els treballadors de Glovo han continuat fent les tasques de repartiment en les mateixes condicions que abans de la sentència, sense que els hagi reconegut, per tant, la condició de treballadors per compte aliè.
I centenars de persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda a plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra el suïcidi de les dues germanes.
Els participants en aquesta protesta denuncien un sistema que han qualificat de criminal i que diuen que provoca una desesperació a les famílies que pateixen un ordre de desnonament. Juanjo Ramon, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, ha exigit a l'administració més implicació per revertir aquesta situació.
I lleis com la que tenim a Catalunya, antidesnonaments, és una llei que salva vides, s'ho porta fent fa 9 anys, i si hagués una aplicació ferma i contundent per part de les administracions, podríem evitar tot l'al·luvió de desnonaments que tenim i situacions tan dramàtiques com la d'ahir. Perquè no és normal que tenim la llei que més garantista d'Europa a Catalunya, seguim sent el territori que més desnonaments hi ha al cap de l'any i ara mateix estem en una mitjana de 32 desnonaments diaris.
I a tot això, la síndica de Greuges de Catalunya demanarà informació als principals ajuntaments del país per conèixer els seus protocols, el vincle i la coordinació amb els agents de salut pública del territori i la formació que han rebut aquests agents per detectar situacions de risc de suïcidi davant la imminència dels desnonaments.
La petició s'ha fet de consistoris de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, però també de Reus, Badalona, Sabadell, Terrassa, Cornellà, Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs. I alhora, la síndica de Greuges ha obert una actuació d'ofici arran del suïcidi d'aquestes dues germanes.
I passem també pels jutjats perquè la majoria de pèrits que han intervingut en el judici per un suposat plagi entre els programes Eufòria i Operació Triunfo han coincidit que hi ha diferències essencials entre tots dos.
Sí, tres dels quatre que han declarat han negat que tots dos formin part del mateix gènere d'entreteniment i han subratllat que mentre Operació Triunfo és una barreja entre un reality show i un talent show, Eufòria és clarament només un talent show. Així han recordat que, per exemple, a OT els concursants conviuen les 24 hores del dia, s'ofereix una retransmissió en directe mentre que en el cas d'Eufòria els participants només coincideixen en els assajos. Ho explica Cristian Trapat, ell és director de Continguts, Programació i Cultura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Els grups es conformen amb la idea de preparar aquell tema, uns com a solistes o uns com a acompanyants, però és una preparació del tema, és un assaig com qualsevol artista professional ha de fer abans de qualsevol actuació. Per tant, es preparen els números musicals que han de defensar a Nadal. Però més enllà d'això, no hi ha més coincidència que aquesta. Per tant, no hi ha convivència.
I al seu torn, l'informe pericial aportat pels demandants defensa que la mecànica de tots dos concursos és exactament la mateixa. Recordem que els fets es remunten ara fa un any, quan Toni Crud i Josep Maria Mainat, creadors i productors d'Operació Triunfo, van presentar una demanda contra la productora d'Eufòria, Veranda Televisió, i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per plagi.
I encara us expliquem que la titular del jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona tornarà a citar el president del Barça, Joan Laporta, després que aquest dimarts no es presentés a la Ciutat de la Justícia en qualitat de testimoni per un presumpte delicte d'estafa.
Recordem que el president blaugrana va rebre la citació de mans de la policia judicial i que no ha justificat la seva absència als tribunals, i per aquest motiu la instructora el citarà de nou amb una advertència de sanció i d'un delicte d'obstrucció a la justícia si torna a absentar-se. Tant Joan Laporta com el vicepresident Rafa Juste i el professor Xavier Salamartín han de declarar com a testimonis de part d'una querella per una presumpta estafa de $100,000, on de moment l'únic investigat és Joan Oliver, qui va ser president del Reus i exdirector general del Barça durant l'anterior mandat de Laporta, que va acabar l'any 2010.
I el jutjat penal número 29 de Barcelona ha condemnat un metge del Departament d'Interior a 2 anys de presó per abús sexual a una mossa d'esquadra.
Aquesta és la segona condemna contra aquest metge denunciat per 3 mosses d'esquadra més. La condemna inclou la inhabilitació especial per l'exercici de la seva professió com a metge durant el temps de la condemna, així com llibertat vigilada durant el termini de 2 anys. Així mateix, el jutjat l'ha condemnat al pagament directe de 10.000 euros en concepte de responsabilitat civil a la víctima, havent de respondre a la Generalitat de Catalunya amb caràcter subsidiari.
I el Parlament Europeu deixa per ara vacant l'escó del candidat de Junts, Toni Comín, després que la Junta Electoral Central publiqués la llista d'eurodiputats espanyols on no figurava el dirigent independentista per no haver acatat la Constitució.
L'Eurocambra prendrà una decisió sobre Toni Comín un cop s'hagi publicat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha de posicionar-se sobre la necessitat imprescindible de jurar la Carta Magna espanyola per obtenir aquesta condició d'eurodiputat.
I tornem a casa nostra perquè ja són 20 les explotacions afectades per la malaltia de la llengua blava. A més, Unió de Pagesos alerta que n'hi ha desenes més on se sospita que el virus hi ha arribat.
La llengua blava és una malaltia vírica que afecta ovelles, vaques, cabres i cérvols. Es transmet a través d'algunes espècies de mosquit, no afecta els humans, i tant la carn com la llet i els productes derivats es poden consumir sense cap mena de problema. La gravetat de la patologia depèn de l'espècie i de la tipologia del virus i pot arribar a causar la mort de l'animal, sobretot en el cas de les ovelles. Aquesta propagació preocupa molt el sector ramader per les repercussions econòmiques que se'n puguin derivar. Aquest dimarts, el Departament d'Acció Climàtica ja ha informat que aquesta afectació se situa concretament en 8 comarques: l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, Osona, el Ripollès i també el Pla de l'Estany. I arran d'aquests fets, aquesta setmana ja el Departament ha posat en marxa la campanya de vacunació que arribarà a totes les ovelles i bovins de Catalunya.
I acabem encara amb una altra mala notícia, perquè el nadó del parc que va comportar les agressions de familiars de sanitaris de l'Hospital de Terrassa dijous passat ha mort aquest dimarts a la tarda pel problema cerebral amb què va néixer, que ha resultat ser irreversible.
Fons de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on van ser derivats mare i fill, han indicat que, d'acord amb la família, es decidia no fer cap intervenció artificial a la criatura. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra no registraven incidents a l'entorn ni d'aquest centre hospitalari ni del de Terrassa, on desplegaven dispositius policials especials, com els que s'organitzen en altres centres en previsió que hi poguessin haver el d'Arulls. Precisament aquest dimarts, Xavier Lleonart, secretari general de Mitges de Catalunya, s'ha reunit amb el conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, i la direcció de l'Hospital de Terrassa per abordar aquest increment del nombre d'agressions als professionals sanitaris.
Treballarà i farà i es coordinarà amb la Conselleria d'Interior per mirar d'arreglar algunes deficiències que s'han posat en evidència en la gestió d'aquests casos, tant el de nostre com el del Joan Tracà.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
38 minuts que passen de les 8 del matí, plan esportiu.
La caravana.
Lluís Escano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Països Baixos i Turquia s'enfrontaran als quarts de final de l'Eurocopa d'Alemanya. Aquesta nit han quedat definits tots els emparellaments d'aquesta ronda final del torneig de seleccions.
Els neerlandesos no han donat opció a la selecció de Romania i ha golejat amb contundència per 0-3. D'altra banda, la selecció de Turquia ha guanyat 1-2 a Àustria. D'aquesta manera queden definits, com dèiem, tots els partits de quarts. Divendres es disputarà l'Espanya-Alemanya i el Portugal-França, mentre que dissabte jugarà l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia. I encara en futbol internacional, aquesta nit també han quedat definits els quarts de la Copa Amèrica. La selecció del Brasil s'ha classificat després d'empatar 1 contra Colòmbia. Ara, a quarts, s'enfrontarà l'Uruguai sense poder comptar amb Vinícius, que està sancionat. Els altres partits d'aquesta ronda de quarts de la Copa Amèrica són l'Argentina-Equador, Venezuela-Canadà i Colòmbia-Panamà.
I en tenis, Carlos Alcaraz disputarà avui la segona ronda de Wimbledon contra l'australià Alexander Bubic, número 69 del rànquing ATP.
El Murcia s'enfrontarà un rival amb qui només s'ha vist les cares un cop. Va ser l'any 2020, quan Alcaraz només tenia 17 anys i Bubic va guanyar-lo en la primera ronda de classificació per a Roland Garros. El número 3 del món es va estrenar amb victòria dilluns contra l'estonià Marc Lajal i necessita fer uns bons resultats en el tercer gran slam de la temporada, ja que defensa 2.000 punts en haver-se alçat com a guanyador del títol l'any passat. El partit a partir de 3:45 de la tarda, per altra banda, en el quadre masculí, aquest dimarts abans ronda, el balear Jaume Munar en desfer-se en 4 sets, 6-4, 6-4, 3-6 i 6-3 del britànic Billy Harris. Djokovic també ha superat de nota el partit que tenia de primera ronda contra el txec Vítek Kopylova per 6-1 i un doble 6-2.
I d'altra banda, l'espanyola Jessica Bouzas ha fet saltar la sorpresa a Wimbledon per eliminar la defensora del títol, Markéta Vondroušová, en 2 sets per 6-4, 6-2.
La txeca, que començava molt mal peu al partit, no podia fer res davant d'una Bouza que s'ha mostrat molt superior i que ha aconseguit amb aquest triomf la victòria més important de la seva carrera. Amb aquesta eliminació a primera ronda, Vondroušová perd 2.000 punts al rànquing i un cop acabi el torneig sortirà del top 10. D'altra banda, avui Paula Badosa disputa també la segona ronda del torneig i ho farà contra la txeca Brenda Fubirtova, número 88 del rànquing mundial.
I parlem també de bàsquet, perquè la selecció espanyola ha pallissat el combinat del Líban 104-59 en el primer partit del preolímpic.
I avui jugaran el segon partit d'aquesta primera fase contra l'alta integrant del grup A, que és la selecció d'Angola. Els dos millors classificats d'aquest grup es veuran les cares amb les seleccions de les dues millors del grup B que integren Bahamas, Finlàndia i Polònia. Els duels de semis i la final seran ja a partit únic.
I en motor, després d'anunciar la seva retirada un cop acabi aquesta temporada, el pilot de MotoGP, Aleix Espargaró, ha fet oficial que serà pilot de proves d'Honda per la temporada 2025.
El pilot de Granollers, amb una àmplia experiència sobre motos amb més de 250 participacions en la categoria reina de MotoGP, compartirà lloc amb Stefan Brandt, que continuarà sent aquest pilot de proves de l'equip. Enmig de la crisi que arrossega la marca Honda des de l'any 2020, busquen la manera de tornar a ser competitius. Espargaró, per tant, amb 3 victòries a grans premis, i ha sumat al llarg de la seva trajectòria més de 1.300 punts, col·laborarà amb el desenvolupament de la nova moto Honda.
I al Tour de França, Tadej Pogačar ha donat el primer cop de taula de significatiu a la competició i ho ha fet en la quarta etapa, recuperant el liderat.
El ciclista ha arribat en solitari a la meta de la primera etapa d'alta muntanya del Tour, així doncs ha sortit victoriós amb 45 segons d'avantatge sobre Benepul i 50 sobre Vingegaard, que és el vigent campió del Tour. També té 5 minuts de diferència sobre Carapaz, que dilluns es va vestir de groc. Ara el ciclista de l'Emirates és el nou líder de la general.
Gràcies, Xavi, fins ara.
Fins ara.
Fins ara, he dit. 2 minuts i mig i ja arribarem a 9:15 del matí, que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, molt bon dia.
Molt bon dia.
Giro, molt bon dia.
Bon dia.
Sanaúja, molt bon dia.
Hola, hola.
Tinc una bona i una mala notícia. Què voleu escoltar
abans? Ai, a veure,
sempre
va.
Sempre la dolenta abans i després la bona.
Sí.
Que et quedes amb bon gust a boca després.
Estic d'acord.
Sempre la dolenta.
Primer de la dolenta.
Hi ha un endoll a casa que no funciona.
Però, o sigui, no s'ha espatllat el mòbil.
Aquesta és la bona.
Amigo.
En sèrio? Només era això, doncs?
Sí.
Uau.
Bueno. I de sobte t'ha deixat de funcionar? O no, és que normalment no mai endolles res allà i resulta que casualment...
De sobte no funcionava.
No funcionava. No.
És una racleta.
Ah, ja, ja.
Mm. Bé,
bueno, doncs,
però... sortes que passen. Expliquem-ho, que aquest matí...
Sort que té solució.
Bé, és una miqueta tard, gràcies a que el mòbil s'ha quedat sense bateria.
També et dic una cosa, el problema és confiar sempre en els aparells electrònics. Això és un despertador de tota la vida. No,
tinguéssim un despertador com el meu. Un
despertador que no és electrònic.
Sí, el de tota la vida, que
silencis.
Va amb piles.
Sí.
Clar, com que va amb piles no és electrònic.
També es pot espatllar, és veritat, però bueno, jo què sé. Igual costa una mica més.
Ai, m'heu entès, no? És que sí que ens hem entès.
Sí, que la Olma té un diplodocus a casa que la desperta.
No, home, no, el tic-tac, el que fa tic-tac i van piles. Tic-tac. Normalment les piles no fallen com els lladres, literalment.
De tota vida. En fi.
Després, una altra cosa és que si et fas gran, cada 3 hores t'has d'aixecar al bany.
Això és un altre clàssic.
I llavors, normalment, coincideix sempre en algun moment que dius, clar, mira,
a veure, sempre,
ja em quedo.
Sempre hi ha... Bé, no entrarem en el tema.
No,
hi ha solucions.
Però la mala notícia no és tan mala i la bona és molt bona.
És molt bona.
O sigui,
sí, perquè...
El bo és que té solució.
Uau. Cara B, va.
Cara B. Comencem la cara B amb un robatori, o més ben dit, un intent de robatori a Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, la meva comarca. Llavors, un robatori bastant divertit.
És teva, en propietat.
És meva, sí, em pertany a mi. Sí,
la marquesa de...
La marquesa de Tossa.
La marquesa de la Selva. No, un robatori molt divertit, la veritat, és que hi ha imatges i són dignes de comentar aquí.
Perdona, que sent una fanàtica del sonar seria un bon sobrenom.
El què?
La marquesa de la Selva.
La marquesa de la Selva.
La Selva del sonar.
I me la imagino amb un vestit de fulles.
A
l'estil fada.
Sí. Ai, deies, perdona.
Va, sí. Dos lladres han intentat robar una furgoneta gran entrant doncs, a l'interior d'un taller de cotxes. Llavors van fer com una mena... El pont que es fa per encendre doncs, una furgoneta.
En saps, de fer el pont?
Sí, en sé molt.
Ho podem explicar tot? Podem explicar-ho?
Com es fa un pont, va.
Perquè, d'on és la teva localitat?
Quina? Jo sóc de Santa Coloma de Farners.
És la vaquilla de Santa Coloma.
Sí, sí. No, pobreta. No hi ha vaques allà,
En la seva defensa he de dir...
Què dius, Vallès? El vaquilla...
Vaquilla de tota la vida.
Sí, ja ho he entès.
Kinky. Estamos llamando Kinky, básicamente.
Digues, que en la defensa de la Judit, que pobra, sempre ara els oients no sé quin tipus de persones pensaran que és, no sabia com es deia fer el pont, pràcticament no sabia ni què era, i hem estat una estona, jo pensava, clar, em diu, com es diu allò de quan obres el capó d'un cotxe i agafes dos cables quan queda sense bateria, que això es diu...
Les pinces, posar les pinces.
Les pinces.
No, i ella es referia a fer el pont.
A fer el pont, exacte. Bàsicament, a robar un cotxe si no tens les claus. En fi... Continuo. Els lladres...
M'ha sorprès molt que no ho sapigués, coneixent-la.
Va, els lladres van fer el pont a la furgoneta, van sortir del taller i van passar per sota d'un túnel de rentat que l'empresa tenia a l'exterior del taller per rentar els cotxes dels seus clients.
Per sota del túnel.
Ah, exacte, per sota del túnel. Però què va passar? Que no van tenir en compte una cosa... que és el gàlib, és a dir, les dimensions del vehicle. I, clar, la furgoneta, doncs, no passava per sota del túnel.
I es van quedar allà.
No, espera. Llavors, clar, primer de tot, no ho van tenir en compte, van passar per sota d'aquest túnel i es van emportar el túnel de rentat posat a sobre a la furgoneta com a barret de la furgoneta. El van arrencar. I es va quedar a sobre la furgoneta com a barret. I hi ha fotografies que podeu buscar-les a xarxes socials que són molt divertides.
Jo crec que per al festival aquell que es fa a Barcelona de barrets...
Sí, el modernista.
Aquell, el modernista, el proper any ha d'anar algú amb un túnel de rentat aquí.
Una cosa és que em sembla bastant surrealista. Sí, és molt surrealista. Llavors, un cop es van emportar el túnel de rentat, el més lògic doncs hagués sigut deixar-ho estar, no? Intentar treure el túnel, potser de rentat, que s'havia quedat a sobre la furgoneta,
clar,
o deixar-ho estar.
Un túnel de rentat és gros, vull dir, no estic
parlant... No, sí. A més, que deu passar... Vull dir, que la furgoneta ja devia estar mig trotinyada, saps? En fi, ells, però, van continuar la seva missió, però no van arribar massa lluny perquè després d'una rotonda van veure que la cosa no funcionava gaire i van fer la rotonda, uns 200 metres més, van veure que el seu pla doncs, no podia continuar si portaven el túnel perquè, bàsicament, els enxamparien de seguida, no? Vull dir...
Molt intel·ligents, els lladres.
Sí. Bueno. Total, que van aparcar la furgoneta robada a tocar de la carretera i van escapar a peu. Aquest és l'intent de robatori. Ara la policia local de Tossa de Mar ha obert una investigació per intentar localitzar doncs, els
no els han enxampat?
Lladres. No els han enxampat. O sigui, ells van deixar allà la furgoneta amb el barret del túnel de rentat.
Sí.
I se'n van anar.
Però perdona, que m'he perdut. Què volien robar?
La furgoneta.
La furgoneta era el robat.
El túnel de rentat no el volien per robar, no. Això va ser...
Els hi va sortir malament la jugada.
Fixa't.
Daños colaterales.
Daños colaterales, sí, sí. Llavors, s'han revisat les imatges de les càmeres de seguretat de la zona, s'ha vist una mica quin va ser el... O sigui, com, perquè aquesta furgoneta tenia el túnel de rentat com a barret.
Què seria el cerebro de la... el cerebro.
No sé. Va ser sense voler, ells no volien passar... O pensaven que podien passar per allà dins sense emportar-se'l.
Volent robar una furgoneta, van acabar robant un túnel de rentat.
Clar, bueno, sí, sí.
A mi m'hagués encantat circular per aquella rotonda i de cop i volta trobar-me una furgoneta amb un barret, un túnel de rentat com a barret, eh?
Jo sé, crec que aquesta història hauria d'acabar a Wallapop. Se vende túnel de lavado.
Doncs sí, no, furgoneta con túnel de lavado.
Túnel de lavado.
Sí, sí, sí. Doncs els propietaris del taller han pogut recuperar la furgoneta, això sí, però clar, ara hauran de pagar doncs, el cost d'arreglar el túnel de rentat arrencat, que no serà barat.
Ja, però primer els han d'enxampar, eh? Perquè si no, què?
Clar, mireu, aquí us ensenyo una fotografia de la furgoneta en qüestió. En fi, les imatges de la furgoneta amb el túnel de rentat, això, han fet pólvora per les xarxes socials, fins i tot amb el vídeo, que té milers de reproduccions i comentaris, i que tothom s'està rient d'aquests dos lladres que van intentar emportar-se la furgoneta, i que, pobres, doncs, mira, no els hi va sortir gaire bé el pla.
El titular del caso es muy bueno, ¿eh? Dos sapastres lladres intenten robar una furgoneta a Tossa de Mar y marchen a un túnel de rentat de barret.
Boníssim.
Molts sapastres, sí, molts sapastres.
Més cosetes?
Més cosetes, sí. Canvi de tema. Ha sortit un nou medicament per aprimar-se per 270 euros al mes.
Al mes.
Al mes.
T'has d'abonar.
Més a compte en el gimnàs.
Fa uns quants mesos va sortir als Estats Units, això, ja.
Sí, sí, doncs ara, aquesta setmana, ha arribat a les farmàcies d'aquí.
És aquest que també tractava la diabetis? És un altre...
Sí, és aquest que també tracta la diabetis. A mi, de primera, m'ha sorprès, perquè no sabia que hi havia medicaments per aprimar-se. Llavors, el medicament es diu...
Home, nena, XLS.
S'ha descobert fa poc, eh? Però...
De fet, és una
mica... Aquest medicament aprima...
Ah, que aprima. Sí. O sigui, primer es feia servir per la diabetis, només.
Sí, i de fet, la gent que tenia diabetis després no aconseguia trobar el medicament que necessitava perquè hi havia moltes persones que el compraven. Molta més demanda que l'usual, perquè es volien aprimar.
És una mica com el CATSA-7. Ells no volien fer un medicament per aprimar, però s'ho han trobat. El CATSA-7 era... Volia... Sabeu el CATSA-7?
Sí, netejar la casa.
El CATSA-7, la idea dels fabricants era, no sé si era fabricar una mena de combustible per a màquines industrials.
En sèrio?
I de sobte es van adonar que allò rentava molt.
Ah, mira.
I ho van reconvertir en producte de neteja per casa. Però ells volien fer una cosa més així, més
alhora. No en tenia ni idea, la veritat.
Sí, sí. S'ho van trobar de casualitat, el CATSA-7. I aquest medicament igual.
En fi, aquest medicament nou que ja està a les farmàcies es diu Mounjaro, i en teoria ja es troba això a totes les farmàcies a partir de dilluns. Em sembla que ja es va a incorporar.
Aquest dilluns.
Sí. Llavors, aquest nou medicament es presenta com una gran alternativa a l'Ozempic, que és l'altre medicament que hi havia del mateix, perquè, en teoria, aquest que ha sortit nou és un nou fàrmac molt més potent i promet molts millors resultats a l'hora de tractar doncs, la diabetis i el sobrepès. Com hem dit, costa al mes 270 euros, és a dir, 9 euros al dia, costaria, i això sí, només es podrà comprar amb recepta mèdica. Llavors, és més car que aquest que dèiem, l'Ozempic, perquè no forma part de moment dels tractaments finançats pel Ministeri de Salut, tot i que estan intentant que estigui dins.
Ara no em vull posar amb el col·lectiu de metges, només faltaria, però... No, però que a vegades... Aquí passa, no tant com als Estats Units, per exemple, perquè no hi ha seguretat pública, però al final els lobbies farmacèutics trucada de la porta i fàcil que te'l recepti després.
I tant.
No passa aquí, on vull pensar això.
A mi em crida molt l'atenció aquesta notícia, que ja va fent xup-xup, no? Darrerament ho hem escoltat o ho hem llegit, perquè no, sembla ser que la gent està molt impactada amb el resultat que proporciona el medicament.
I veu resultats en un mes.
Sí, i jo em pregunto, clar, bàsicament el que farà...
El que passa que has de tenir pèmpins, eh? És a dir, 270 euros és una capsa. I em sembla que el tractament és llarg.
Clar, bueno, no sé.
Perquè funcioni, el tractament és
llarg. A veure, jo em poso detalls, com a conillet d'Índies, eh?
Tu que
sí. Mira, jo això de que t'aprimis tan ràpidament, o sigui, què et deu fer en el teu cos o quins deuen ser els efectes?
Accelerar el teu sistema digestiu.
No ho sé com funciona. És que em crida l'atenció, la veritat.
Aquestes sí.
Però, i segurament et treurà la fam, perquè si aprimes és perquè no menges tant.
No, exacte, no, accelerar el metabolisme, no em sortia la paraula.
És fàcil, si per la diabetis t'han d'accelerar el nivell metabòlic pel sucre, et funciona per tot el cos.
Sí, molts cops no és el que menges,
sinó... I llavors això et treu la fam o no?
Cremes molt més, no.
Cremes molt més,
eh? Sí, clar, no és el que menges, sinó com, quan tardes i com tu ho digereixes. Llavors, si tens un sistema... Saps, les típiques persones que després potser es fan una anàlisi de sang i veus que tenen el colesterol pels núvols, però les típiques persones que mengen el que volen i no s'engreixen mai, evidentment hi ha un component que és la constitució, genèticament, doncs, la constitució que tens, però també hi ha el teu metabolisme, com si tens el metabolisme ràpid a la que ingereixes, m'ho invento, un plàtan al cap de 5 minuts el tens als peus, saps? I qui té el metabolisme lent, doncs està una hora fent un tum al plàtan, i llavors el teu cos té més temps d'absorbir nutrients.
Jo crec que Vallès és de metabolisme ultra ràpid.
Per què?
Es fot un entrepà i als 5 minuts ja els té als peus sempre, ja vol un altre. La Vallès és el monstru de les galletes.
Ja. Sí, menja molt, menja molt.
A mi m'encanta menjar.
És que tot el dia menjaria, eh?
És metabolisme... Vamos,
rapidíssim.
Com el Rayo.
També et dic, per petit apunt, eh? Metabolisme ràpid no vol dir que tu mengis i ja tinguis gana al cap de mitja hora. Vol dir que tu no tardes a ingerir-ho. Sí. Això se'n diu ser una famèlica.
També.
Tenim molta gana.
També, sí. També. Sí, sí. En fi, resultats d'aquest medicament, eh? Com dèiem, a més de la pèrdua de pes, la farmacèutica diu que aquest medicament redueix el perímetre de la cintura i el control dels nivells de colesterol i la tensió. És el que deia Rafa, que realment la gent està molt impactada amb els resultats que té.
Sí, sí.
Que diuen que són bastant potents.
De fet, és que em fa... Tinc molta curiositat ja amb aquest medicament. No sé per què.
El prendràs?
Jo el prop... Home, a veure, sí, el provaria.
Però llavors, si es necessita amb recepta mèdica...
Ja. No, jo tinc molt contacte directe amb els meus metges. Segurament...
Diria, el podrien receptar, no? Et dirien, segur que...
Sí, prova-ho total. De les 45 pastilles que et prens, doncs s'ha de passar.
Ja no m'he d'una més.
Això és el típic que quan fas dieta i deixes de fer-ne, després t'engreixes. Clar, això, si sempre et prens la pastilla, entenc que bé. Però quan te la deixes de prendre perquè no tens 200 no sé quants euros al mes o perquè te la vols deixar de prendre...
Jo poso que no fa rebot, eh?
Això
no?
Clar, això ha d'estar molt controlat, perquè ai, no, els metges això ho tenen molt present, segur.
Sí, no sé. Home, deixa-m'ho dubtar, eh?
No, et pots dubtar el que et doni la gana, però...
Com es diu aquest medicament?
Es diu Monjaro, he dit. Monjaro.
Vaig a parlar amb la meva farmacèutica.
A veure què.
La tens al WhatsApp?
Sí, clar, és la meva millor amiga. Farmacèutica.
A mi això em falta, veus? Tenia la farmacèutica al WhatsApp, no, encara no ha arribat a aquest punt. Però, vamos, estarà al caure.
Ai. En fi, efectes adversos, això sí. Anem als efectes adversos. Els principals efectes secundaris diuen que són gastrointestinals.
Ja t'ho diràs, si vols atreure tot.
Clar. Exacte. I gastrointestinals, que pot incloure, doncs, nàusees, vòmits i diarrea. Aquests serien els principals efectes adversos, però diuen que...
Un dia següent del sonar.
No? Que no n'hi ha... Oh.
Compte, Rafa, que la següent és per tu, eh?
Jo vaig venir després del sonar i estava perfectament.
Clar, perquè encara això no havies cara, tingut temps de reposar-ho, Judit.
De cara al públic, però va haver de pujar per les escales l'Alma i jo. Sí.
Continua amb els efectes adversos, veuràs.
A veure, sí.
Rafa ja no va pot prendre.
Així, no es pot fer servir en persones amb antecedents de pancreatitis.
Vaja.
Oh, i en persones embarassades. Per què has tingut pancreatitis?
No, perquè he tingut diversos embarassos.
Exacte.
Clar que sí.
No, sí, he patit pancreatitis, a més no una ni dos.
Doncs em sap molt de greu, Rafa, no podràs ser el conillet d'indi d'aquesta emissora.
Ja parlaré
amb els
metges a veure això, si es pot arreglar.
En fi, el que jo tampoc sabia, que ho has dit tu, Olma, és que hi ha molta demanda d'aquest tipus de medicaments, i els medicaments com l'Ozempic, que és el que hi havia, o sigui, abans que aquest que ha sortit ara, o un altre del mateix estil que es diu Wegovy, han tingut problemes de falta d'existències, perquè moltíssima gent n'estava demanant. Llavors, els creadors d'aquest nou medicament diuen que han multiplicat per 3 la capacitat de producció de totes les seves plantes per no tenir problemes d'abastiment.
Per 3,
o sigui que aquest medicament estarà per tots els costats.
Per tot arreu.
Per totes les farmàcies i per tot arreu.
Ja, però a mi m'ha desil·lusionat. Si no
pots prendre-te'n. Jo crec que tiraria... a la vieja usanza, que diria, ni millor fer dieta i esport, que no...
I palante.
Ja, eh?
Que no això.
Sí.
Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta. ¿Quién quiere nacer humana que sopor la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana sacas mi animalidad. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde.
Maria Arnal, una de les grans de casa nostra, eh?
I tant, sí, sí, Maria Arnal, que si no la coneixeu, és una cantant que fa com